Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
10 i 13 minuts, una hora abans del que és habitual, però avui l'actualitat mana, l'actualitat del resum del ple mana. Per tant, les notícies de l'Utrillo que venen una hora abans del que és habitual. Divendres que ve ja hi tornarem a l'hora de sempre. Els alumnes i les alumnes del taller de ràdio de l'Escola Miquel Utrillo ens porten el butlletí de notícies de la setmana.
Bon dia, Escola Miquel Utrillo. Són les 10 i pocs minuts.
Els alumnes de quart visiten el Centre de Recuperació d'Animals Marins.
Els alumnes de cinquè reben una xerrada sobre els parcs naturals del Garraf.
Es convoquen a reunió d'alumnes delegats.
La tardor ja és aquí i a l'escola dilluns celebrarem la castanyada.
Som la Carla, l'Ariadna, l'Anastàcia, el Miquel, el Guillem i el Ryan. I esteu escoltant les notícies de l'Utrillo. Comencem. Visiten el Centre de Recuperació d'Animals Marins.
Dimecres, dia 26, els nens i nenes de quart van anar a visitar el CRAM, que és el Centre de Recuperació d'Animals Marins. Van poder veure diferents animals i van fer un simulacre de salvament d'un dofí. La visita va ser molt enriquidora i tothom s'ho va passar molt bé.
Els alumnes de cinquè reben una xerrada sobre els parcs naturals.
Una de les sortides d'aquest primer trimestre és la visita del Parc Natural d'Olèrdola. Es tracta que nens i nenes comprenguin la importància de cuidar aquest ecosistema. Dimecres van venir uns responsables del parc i van fer una xerrada sobre la fauna i la vegetació del parc. En acabar, van fer un taller lúdic.
Es convoca una reunió d'alumnes delegats.
Com cada any, un cop al trimestre es reuneixen els alumnes delegats. Cada classe de segon a sisè. Tria dos representants que faran de delegats i subdelegats. A les reunions es parla sobre temes funcionament de l'escola i s'arriben a acords importants. La setmana que ve es farà la primera d'aquestes reunions.
La tardor ja és aquí i a l'escola dilluns celebrem la castanyada.
Ja hem deixat enrere els dies d'intensa calor i hem donat pas a dies més pluja i més grisosos. Això vol dir que ha arribat la tardor. El dia 31 a l'escola celebrarem la castanyada realitzant diferents activitats. Els alumnes d'infantil veuran una representació molt especial sobre la castanyada i després menjaran fruita de la tardor.
Els alumnes de primer, segon i tercer faran un taller de tardor i els alumnes de quart, cinquè i sisè aniran a passejar pel Garraf i dinaran plegats. Segur que serà un dia molt especial.
A més, aquesta passada setmana s'han decorat alguns passadissos amb motiu de l'època de l'any que ens trobem.
Fins aquí les notícies de la setmana. Us deixem amb la cançó Get Lucky. Esperem que passeu un bon cap de setmana.
Moltes gràcies!
Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force of the beginning. Lucky, we're up all night to the sun.
10 i 18 minuts el divendres que ve a l'hora habitual. Quan passin uns quants minuts de les 11 tornaran les notícies de l'Utrillo i en uns moments el repàs al que va donar d'ahir, el que va donar de si la sessió de ple municipal d'ahir. El ple d'octubre, que va acabar amb una satisfacció evident per part dels regidors, diguem una mica enlluernats per una circumstància d'aquelles que objectivament, vaja, el ple hi va acabar a 10:45. Fent abstracció de tot, és clar, d'acabar a les 12, acabar a 10:45, s'ha guanyat una hora i mitja. Ara, posats a mirar l'ordre del dia del ple, potser fins i tot la relació punt de ple, debat de ple, més o menys és la mateixa. El que passa és que com que s'hi va treure, diguem-ne, una d'aquelles qüestions que hagués propiciat un debat més o menys intens, com era la moció de reprovació de Miguel Ángel Bastenier, el ple es va encallar, bàsicament, s'ho poden imaginar, amb la moció de l'Olimpíada Popular, que va ser un gran esdeveniment que es va viure a Barcelona, però del qual em vàrem escoltar doncs, allò, una ressenya històrica per totes bandes, quan potser tampoc era estrictament necessària. Total, que el ple va durar una hora i mitja menys, però no acabarem mai sabent si per obra i gràcia dels propis regidors que han incorporat aquesta necessitat de captenir-se una miqueta, o si perquè l'ordre del dia va quedar tan reduïda que mira, que per molt que s'hagués estirat, no donava més. El públic no va intervenir, ahir no hi va haver preguntes del públic, per tant, la sessió d'octubre va ser una sessió, diguem-ne, relativament anormal dins del panorama, perquè això sí que és cert, feia anys que un ple no acabava a 10:45 de la nit.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada. A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vinga, anem a fer un repàs al que va donar de si la sessió del ple d'octubre. Bàsicament centrada en... Els deixem uns quants apunts i en Joan Totosals, com sempre, ens desenvoluparà tota la informació d'aquestes... Vaja... 3 hores i mitja de ple, que varen començar amb una disculpa pública del regidor Miguel Ángel Bastenier, amb una disculpa del regidor de Ciutadans, a les regidores, especialment a les regidores d'Esquerra Republicana, i a tots aquells que s'haguessin pogut sentir ofesos per la seva publicació a les xarxes socials arran de la marxa de torxes del 10 de setembre i tota la polseguera que hi va haver posteriorment. La disculpa de Miguel Ángel Bastenier va propiciar aleshores que els grups que havien impulsat la moció per a la seva reprovació la retiressin només començar el ple municipal. Per tant, diguem-ne, va quedar desactivat un dels punts que haguessin estat de ben segur motiu d'un debat, vagin a saber si acalorat o no. Però va començar, diguem-ne, el ple amb una disculpa pública de Miguel Ángel Bastenier. Una frase, n'hi ha hagut més d'una de frases en el ple, però n'hem agafat sobretot dues. Una, la de l'alcalde, de les dues són de l'alcalde. La història de la Fundació del Prado ha estat un calvari. I els que siguin més o menys beats, o com a mínim tinguin una certa devoció, saben el que és el calvari. Doncs així ho va definir l'alcalde quan es va posar sobre la taula a donar compte de l'estat de la situació econòmica de la Fundació del Prado entre el 2010 i el 2014. El millor de tot plegat és saber que la setmana que ve, així ho va anunciar l'alcalde, amb tota probabilitat assignarà el contracte amb l'empresa constructora que començarà immediatament les obres de la teulada del Prado. Aquestes obres duraran entre 3 i 6 mesos, comptin més cap a 6 que cap a 3, perquè ja saben què passa amb aquestes coses. I un cop finalitzin les obres, es liquidarà la Fundació i, evidentment, l'Ajuntament, aleshores, pagarà al Prado tot allò que el Prado ha hagut d'avançar per continuar mantenint l'activitat. Escoltaran ja l'alcalde en la seva intervenció. I el president del Prado que va demanar un esforç a l'Ajuntament de la mateixa manera que l'ha fet l'entitat per pagar com a mínim, abans no es liquidi la Fundació, la nòmina dels treballadors de la Fundació. Aquest 50% de la nòmina dels treballadors de la Fundació que ha de venir pagada per l'Ajuntament i que l'Ajuntament no paga des del gener d'aquest any. Gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre. El Prado ja va pagar la part corresponent al final de l'any 2015, però tot el 2016 encara resta per pagar. Una altra frase de l'alcalde que segurament lligaríem amb la intervenció de Pep Moliner i de mig d'un portaveu municipal a l'entorn de la maquinària municipal i de com afronta els problemes i com genera les solucions. L'alcalde va dir: avui dia molt pocs departaments de l'Ajuntament estan dotats de personal suficient. Tot això per evidenciar el que va ser també un donar compte sobre l'informe de fiscalització del pressupost d'ingressos del 2013 i del 2014. Dos anys només, dos exercicis, però n'hi havia suficient, i escoltaran també el debat i ens explicarà de quins moments en Joan, per evidenciar que a la casa se li escapen moltes coses, i moltes d'aquelles coses que serien beneficioses de poder tirar endavant i que la casa està obligada a tirar endavant, que queden pel camí, que queden penjades pel camí, per manca de recursos, per manca de capacitació, per manca d'infraestructura tècnica per poder-ho desenvolupar, per manca de moltes coses a les quals s'hi haurà d'enfrontar ara, entre altres obligacions, el nou gerent municipal, que ahir també estava en el ple municipal i que, diguem-ne, que va fer una mica de socialització per anar-se presentant en públic. Es va aprovar definitivament el pla local d'habitatge, dues mocions van tirar endavant, la de Sitges Grup Independent perquè l'Ajuntament de Sitges doni suport a través de diferents polítiques a les persones celíaques, i la de Ciutadans per crear un banc públic de llibres de text. Tot això en allò bàsic. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Afegir allò que comentaves al principi, que efectivament si hagués tirat endavant la moció de reprovació del regidor Miguel Ángel Bastenier i si les ordenances municipals s'haguessin aprovat en un ple ordinari, ens haguessin donat les 12, segur, absolutament segur. Per tant, perquè hora i mitja, els dos debats, el de les ordenances va durar hora i quart, i un quart no haguessin dedicat a la moció de Miguel Ángel Bastenier, ja els hi diem. També, per tant, diguem que el ple va ser exactament un ple com sempre, doncs a falta d'aquests aquests punts. Més enllà d'això, va ser el primer ple del nou gerent que doncs ens va dir: oh, m'ho havien pintat molt, molt negre, això dels plens que duraven. No,
precisament va venir en un ple.
Sí, clar, ja li vam dir, dic, no és el normal, això que esteu veient. Però bé, més enllà de les bromes, bé, el ple va començar amb una disculpa. Una disculpa pública, que en l'últim ple ja se li va demanar a Miguel Ángel Bastenier. Miguel Ángel Bastenier, saben que doncs, va donar una explicació que no va ser exactament una disculpa, això no va agradar a la part, diguem, ofesa, que eren bàsicament les regidores Aurora Carbonell i Carme Almirall, i ahir explícitament es va adreçar a totes dues i també doncs, a la resta de les persones que haguessin pogut resultar ofeses a través dels seus comentaris, i especialment d'aquell tuit on doncs, feia una certa analogia entre les marxes de torxes i els esdeveniments del feixisme i del nazisme. D'aquesta manera, els portaveus dels diversos grups que donaven suport en aquesta moció, que són els de Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Sitges en Positiu i de la CUP, van agrair el gest de Miguel Ángel Bastenier i van decidir doncs, retirar aquesta moció, que no es va portar a debat doncs, per aquesta disculpa pública just abans, diguem, de començar el ple, però ja dintre emmarcat en el torn del ple. Escoltem, per tant, aquesta inicial disculpa de Miguel Ángel Bastenier i l'agraïment dels portaveus dels quatre grups que impulsaven la moció retirant-la.
A títol personal volia expressar les meves disculpes a la regia. No? No se sent? Ara? Sí? Sí o no? Però igual, no? Bueno, cridaré una mica més, si no. Mira, a títol personal vull expressar les meves disculpes a les regidores Carme Mirall i Aurora Carbonell i a tots aquells. Mai va ser la meva intenció ofendre sensibilitats, per això expresso les meves disculpes a totes aquelles persones que s'hagin pogut sentir ofeses per tot plegat.
Moltes gràcies, senyor Bastenier. Senyor Carbonell.
Gràcies, senyor Galta. Bé, bona tarda a tothom. Primer de tot, agrair les seves disculpes. Ho prenem així mateix. Per aquest motiu, des de part d'Esquerra Republicana i de part del govern, nosaltres retirarem la moció. Entenem que són unes disculpes sinceres, les acceptem. Pensem que això és pel bé de tots, pel bé de la democràcia, pel bé de la institució nostra i, de fet, per tots els sitjatans. Així que les acceptem i demanarem de retirar la moció. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Mas, teniu la paraula.
Senyor Batlle, de la mateixa manera que la nostra companya Aurora Carbonell, jo com a representant en aquest moment del grup municipal de Convergència i Unió, també entenent el posicionament i les paraules del senyor Bestenier, doncs, retirem com a proposants la moció corresponent a les dades, als fets que s'imposen aquí.
Gràcies, senyor Mas. Senyor Ricard Vicente.
De la mateixa manera, bona tarda a tothom. Des de Sitges en positiu, havent hagut una disculpa pública per part del regidor Bestenier, també ens afegim i retirem la nostra part de la moció.
Moltes gràcies. Senyor Rubén Palomo.
Sí, bona tarda, gràcies, senyor Batlle. Des d'aquí també acceptem les disculpes i estem d'acord en retirar la moció. Seguirem de totes maneres ferms en contra de qualsevol banalització del feixisme en el futur. Gràcies.
Moltes gràcies. Per tant, senyor secretari, en el moment, en el torn de control, a la primera de les mocions, els grups proposants han manifestat que retiren la moció.
Així va començar el ple municipal, com els dèiem, amb l'intervenció del regidor de Ciutadans, Miguel Ángel Bestenier, demanant disculpes, per tant, tema definitivament tancat. I el ple municipal va començar amb dos punts que no eren menors, tot i que no eren dos punts que es portessin a votació, eren dos donar comptes, i tots dos donar comptes, en el fons, feien referència a situacions econòmiques i a gestió econòmica. Per una banda, pel que fa referència a la Fundació Cultural i Esportiva del Prado, i per una altra, a l'informe definitiu de fiscalització plena del pressupost d'ingressos dels exercicis 2013-2014. Anem per parts, però, perquè hem de començar pel Prado.
Pel calvari del Prado, tal com el va definir l'alcalde. I és que en aquest donar compte de l'informe de la situació econòmica financera dels exercicis 2010-2014 de la Fundació Cultural i Esportiva Casino Prado Suburense, doncs va quedar palès el problema en el que es va ficar l'Ajuntament per intentar cercar una solució a un tema de subvencions. De fet, d'entrada, Manuel Rodríguez es va limitar a fer una cronologia. Sempre a Manuel Rodríguez li agrada molt allò, pormenoritzar les situacions, i es va dedicar això, a explicar aquesta cronologia des de la fundació, de la fundació, precisament, de la constitució d'aquesta fundació entre l'entitat privada, en aquest cas el Casino Prado Sobrense i l'Ajuntament de Sitges, fins al moment actual. De fet, tot plegat venia per una carta que el Prado havia remès als diversos portaveus municipals durant el dia d'ahir, que també doncs nosaltres aquí a la ràdio en vam fer esment, explicant bàsicament això, explicant el que havia passat durant des de la constitució de la Fundació i els deutes, especialment amb els treballadors de la Fundació, que s'havien contret i que quedaven per abonar. Ricard Vicente, de Sitges en positiu, va dir que les responsabilitats efectivament són del Prado i de l'Ajuntament, però que el Prado ha aportat diners i que l'Ajuntament, doncs, clar, ha faltat a una part de les seves obligacions, i que a més entenia Ricard Vicente que el Prado havia sentit qüestionada la seva honorabilitat, quan des del seu grup s'entén que no es té dubte de l'actuació de la Junta del Prado. Xavier Nin va preguntar a l'alcalde que quina opinió tenia després també d'haver rebut aquesta carta signada pel Prado, pel president del Prado. I la resposta de l'alcalde, de Miquel Forns, va ser una altra vegada, doncs, explicar els motius. Primer, pels que es va constituir aquesta fundació, és un procés que va començar ja en la darrera legislatura de Jordi Baiget, el 2010, que es va intentar fer fundacions amb les dues societats centenàries. Amb el Retiro finalment no va poder ser, va explicar l'alcalde
pel tema del pàrquing.
Però en canvi amb el Prado sí que es va tirar endavant com una via per poder aconseguir subvencions. El que passa és que bàsicament aquesta fundació només va servir per poder aconseguir la subvenció per les obres, però realment per res més, perquè no es va generar activitat a través d'aquesta fundació. I finalment la història ha estat, i aquí és on va dir la frase, un calvari perquè l'Ajuntament no va poder, a causa de la seva delicada situació econòmica a l'inici ja de la primera legislatura de Miquel Forns, assumir les seves obligacions ja contretes davant d'aquesta fundació, i per altra banda, doncs clar, tot eren pedaços posats per l'altra part, que era el Prado. Va dir Miquel Forns que, per tant, quan comencin les obres s'hauran de buscar fórmules més pràctiques per col·laborar amb l'entitat i que s'haurà de buscar, doncs, això, una resolució d'aquesta fundació en el moment que les obres estiguin fetes, certificades, etc. Va dir, per últim, l'alcalde que no hi ha hagut mai una idea d'enfrontar-se amb l'entitat, perquè doncs l'objectiu de la Constitució en el seu dia de la Fundació i de la vida d'aquesta Fundació va ser tirar endavant, doncs, això, a acollir aquestes subvencions. El problema és que fins i tot en algun moment hi va esmentar la regidora Carme Sant Miguel, que regidora de l'anterior legislatura, que era la patrona, juntament amb l'alcalde, en representació de l'Ajuntament dintre d'aquesta fundació, que s'havien plantejat això de tancar la fundació, però clar, no era possible perquè aleshores es perdia la subvenció.
De tancar el teatre.
De tancar el teatre.
De tancar el teatre perquè hi havia tantes pèrdues que aleshores resultava literalment inoperatiu. Es va parlar aleshores amb el Prado i el Prado va entendre que el teatre no es podia tancar sota aquest concepte, i el camí va continuar assumint totes les parts, diguem-ne, aquesta evidència, que és que no es feia cap altra cosa que acumular pèrdues sobre pèrdues, però el Prado va entendre que el teatre no es podia tancar perquè tancar un teatre, i més com el Prado de Sitges, suposava unes conseqüències que ningú voldria. Però l'alcalde ho deia en el sentit de que s'havien intentat totes les fórmules possibles per redreçar la situació econòmica, però que no s'havia aconseguit de cap manera.
I a continuació es va donar la paraula a Isaac Piels, el president del Prado, que va demanar una cosa, que l'Ajuntament fes un esforç, i un esforç adreçat als treballadors que també hi eren en el Saló de Plens. Uns treballadors que, com comentaves, no cobren les nòmines i tampoc la Fundació està pagant la Seguretat Social de les seves nòmines. El Prado va fer un esforç en el seu moment i a finals de l'any passat va estar, doncs, abonant la part de les nòmines, mm-hmm, per poder fer front en aquestes necessitats, però aquesta gent no està cobrant des del mes de gener.
La part de l'Ajuntament, eh?
La part de l'Ajuntament. I aleshores, de la mateixa manera que doncs el Prado va intentar solventar-ho durant l'any passat, Isaac Bielsa va demanar que es busqués alguna fórmula perquè, doncs, aquesta gent pugui cobrar, perquè en el fons, va recordar Isaac Bielsa, estan treballant per Sitges, en el sentit de que són cada cop que una entitat i que l'Ajuntament demana que s'obri el Saló Teatre perquè es faci alguna entitat en benefici de la cultura, de la societat, de Sitges, ho obren i ho tanquen ells, mm-hmm, i per tant en el fons estan fent una tasca que és una tasca social, és una tasca gairebé pública. I per tant
va tenir un moment paradoxal al ple, perquè en punts posteriors la regidora de Cultura va fer referència a les hores extres que es pregaven els treballadors de l'àrea de Cultura pel fet que moltes de les activitats de l'àrea de Cultura es desenvolupen en horaris que no són els horaris laborals. Per tant, caps de setmana, horaris de nit, obrir, estar pendent, etc etc. I el ple va començar amb el prec d'Isaac Bielsa per uns treballadors que obren també a la nit, que estan els caps de setmana, que estan sempre, que les entitats o les associacions...
I que no se'ls paga la nòmina, i que no se'ls paga, que no cobrin hores extres.
Exacte.
Sinó que no se'ls paga la nòmina.
El que per tant, el ple es va moure amb dues realitats, diguem-ne, que tenen un punt en comú. Aquelles persones que fan esforços suplementaris a la seva pròpia feina per poder servir a la gent de Sitges, però alguns, com són els treballadors del Prado, estan pendents de la part proporcional de l'Ajuntament de Sitges en les seves nòmines des del mes de gener d'aquest any, i uns altres, com és lícit i lògic, la regidora Rosa Tubau defensava el pagament d'aquestes hores extres, que no són totes les del món, sinó que són les que contempla també la llei, per treballar en horaris extemporanis que no són propis de la jornada estrictament laboral. Per tant, el ple, diguem-ne, que deixava, mentre anava parlant i exposant un seguit de circumstàncies, moltes reflexions sobre la taula. Però Isaac Bielsa només va demanar això, que abans no es liquidi la fundació, abans no es liquidi, que abans no s'acabin les obres, l'Ajuntament faci alguna cosa amb les nòmines dels treballadors de la fundació.
I tot plegat va acabar amb Lluís Mercè, que demanava doncs això, que es busqués alguna fórmula, va dir fer una aportació voluntària de l'Ajuntament a la fundació, i de fet Miquel Forns va agafar el guant en aquest sentit i va dir que s'havia buscat moltes maneres, no s'havia encara trobat el desllorigador, però que en qualsevol cas agafava aquesta idea de Lluís Mercè i que tractarien doncs d'això, de donar resposta a la sol·licitud que havia fet en el mateix ple el president del Prado. Escoltem, per tant, aquest punt, el primer punt, com dèiem, de l'ordre del dia, amb la cronologia sobre tot plegat que feia inicialment Manuel Rodríguez, de Ciutadans.
Bé, el 19 de maig del 2010 es va constituir la Fundació Privada com a activitat principal de foment de la cultura, amb una dotació fundacional de 960.413 euros, dels quals en drets valorats eren 547.107 per ús de fruit de l'ús de la sala i aportació, i d'altra banda una aportació a l'Ajuntament de 367.106 euros entre l'any 2011 a 2013. També d'aquest informe s'observa que des de l'any 2014 no es presenten els comptes del protectorat. D'altra banda, el 31 de desembre de 2014, els estats financers de la Fundació es trobaven en un fons de maniobra negatiu en 14.000 euros, la qual cosa suposa dificultats per atendre els pagaments derivats de les obligacions a curt termini. A l'acte de 22 de desembre de 2015 s'aprova l'inici del procés de liquidació de la Fundació. Les aportacions de l'Ajuntament es trobaven situades, segons l'informe d'intervenció, al voltant d'un 80% dels ingressos de la Fundació fins al 2015. També observem que a través d'aquest informe es tracta d'una situació molt complicada. Tot i que des d'aquest grup no hi teníem representació, aleshores, en aquest plenari entre el 2008 i el 2013. I voldríem conèixer des d'aquest grup la raó que va donar a crear aquesta fundació. D'una banda, entenem que evidentment com a foment de la cultura, i que aquest projecte inicialment donava la sensació de tenir possibilitats en el temps, però es veu que 3 anys més tard es troba sense liquiditat i 5 anys després es procedeix a la liquidació definitiva. Hem de dir que trobem un informe extens i complet, i d'altra banda un escrit que hem rebut, crec que tots els portaveus avui, de la Societat Cultural i Recreativa Casino Prado Suburense, on critica l'Ajuntament per incomplir el pla de viabilitat, tant en els terminis com en l'execució del pla de viabilitat, entre les quals es trobava l'impagament de les sales per l'ús escolar per part de les associacions o fundacions. Així també hi ha imports relatius a les factures, donat que és inviable la divisió de comptadors de llum entre la Fundació i el Casino Prado. Doncs bé, des del Casino Prado s'exposa que a causa de l'incompliment de l'Ajuntament dels acords fundacionals ha estat impossible fer viable l'activitat de la Fundació. I si això és cert, per què no es van aportar totes les quantitats que estaven previstes des d'un primer moment i en el moment de la Constitució? I si falten, per quina raó no s'ha procedit al pagament d'aquestes quantitats? Tot i així, segons l'informe d'auditoria, sembla que existeix una manca de creació de recursos propis per part de la Fundació, de la Fundació, que en principi, segons aquest informe, depèn majoritàriament de l'aportació de l'Ajuntament. Tot i que no entenem el per què l'Ajuntament va incomplir aquests pagaments acordats i els acords d'execució del pla de viabilitat. D'altra banda, la liquidació de la Fundació no és el final de la societat recreativa, simplement és la liquidació d'una figura jurídica compartida entre l'Ajuntament i el Prado, que potser poden coexistir i col·laborar en la promoció cultural des d'un altre punt de relació i de vista, per tal de col·laborar, dialogar i evitar aquestes situacions d'enfrontament. Gràcies.
Moltes gràcies. Més intervencions? Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Ja coneixíem les conclusions d'aquest informe. Visiblement, aquest dictamen havia d'anar al ple de maig d'enguany, però va ser retirat. No són cap sorpresa, doncs. El que sí que consten ara són les al·legacions presentades per la mateixa Fundació del Prado. Aquesta entitat al·lega que hi ha més control econòmic del que apunta l'informe, malgrat reconeix certes dificultats des de la constitució de la Fundació. I aquest grup municipal també ho creu i ho defensa, analitzada la documentació. No només perquè en aquest cas jo també sóc patró de la Fundació i he pogut estar al cas del que ha passat en els darrers mesos, sinó perquè cal recordar que les responsabilitats són compartides entre Ajuntament i el mateix Prado, amb dos parts formants de la Fundació. D'altra banda, exemples com la manca de temps i forma amb la qual ha comunicat l'informe a l'alcaldia perquè pogués al·legar la Fundació del Prado no pot ser imputat al Prado ni als altres membres de la Fundació. Així mateix cal posar en evidència que el Prado ha avançat diners, parlem de desenes, de milers d'euros, i sempre ha mostrat una plena disposició en moments crítics de la Fundació. El Casino Prado l'any que ve celebrarà els seus 140 anys d'història. És sens dubte un orgull que Sitges compti amb aquest palmarès d'entitats històriques vertebradores de la vida de la vila durant desenis i desenis. I això ha estat gràcies a l'esforç de moltes generacions de sitgetans i sitgetanes que hi han aportat temps, diners i il·lusions. Sitges, gràcies al patrimoni del Prado, té un teatre, permeteu-me dir que una delícia, i un conjunt d'espais d'activitat viu i implicat al servei de tots els sitgetans i sitgetanes. I precisament per ser una entitat oberta a tots i per no haver cobrat pel seu ús en moltes ocasions, en part, ara es troba amb unes instal·lacions difícils de gestionar. No podem tenir cap dubte que, com ens fan veure cada dia les entitats de la vila, Sitges és el que és gràcies a les seves entitats, a la seva ferma estructura associativa, i és responsabilitat d'aquest plenari ajudar-les en el seu dia a dia. Ens hi va molt, moltíssim. El Prado ha sentit qüestionada la seva honorabilitat. Des del nostre grup volem deixar molt clar com ho vam fer quan el Retiro es va trobar amb problemes per explicar-se i exposar la seva complexa realitat, que les entitats mereixen tot el nostre respecte i que no tenim dubte de la seva actuació. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Més intervencions? Senyor Xavinin.
Bona tarda. Se sent? Sí?
Sí.
Després de fulletejar aquest informe extens, que és molt tècnic i que segurament moltes coses se'ns escapa, però sobretot arran de les explicacions que s'ha donat a les comissions i també a les juntes de portaveus, explicant la greu dificultat en què es troba actualment la Fundació Casino Prado i per tant la seva immediata o imminent dissolució per imperatiu legal, ens ha arribat aquesta carta, no?, a dia d'avui, on precisament el Casino Prado fa èmfasi sobretot a que no s'han complert ni els terminis ni els objectius del pla de viabilitat. Aleshores, volíem saber quina opinió al respecte es té sobre això. Gràcies.
Alguna qüestió més? No? Doncs passaré a contestar amb la meva doble condició, també com a president de la Fundació. Com bé ha recordat el regidor Manel Rodríguez, el 2010 es va constituir aquesta fundació. De fet, el govern d'aleshores, de l'alcalde Baget, va plantejar crear dues fundacions. Una amb la Societat Recreativa El Retiro, fundacions a mitges, diguem, coparticipades per l'Ajuntament i l'entitat. Una amb la Societat El Retiro i l'altra amb el Casino Prado. Amb El Retiro no va poder ser, per culpa de, o diguem a causa de, no per culpa, a causa de la situació de la hipoteca de l'aparcament, i amb el Prado sí que va tirar endavant. Amb un doble objectiu: un, evidentment, promocionar la cultura, tot el que és l'activitat associativa pròpia d'aquestes entitats, i també l'esportiva. De fet, és Fundació Privada Cultural i Esportiva, porta en el seu títol. Però què va passar? Que en el moment en què es fa el plantejament, el Prado aporta el patrimoni, és a dir, el seu saló teatre, les seves instal·lacions, i l'Ajuntament hi aporta diners per gaudir la Fundació d'un ús de fruit del saló teatre. Perdoneu, abans us he dit amb una doble condició: una era l'activitat cultural i l'altra condició o l'altre objectiu era la rehabilitació del patrimoni, és a dir, del Saló Teatre. Per què? Perquè en aquell moment l'única manera d'aconseguir subvencions públiques i d'altres administracions era que l'Ajuntament estigués participant en aquesta entitat, diguem, o en la gestió d'aquestes instal·lacions. No hi havia possibilitat en aquell moment de subvencions públiques destinades a teatres, a casinos, a ateneus. No n'hi havia. I per tant es va creure que la figura mixta d'una fundació podia ser la manera, l'instrument per aconseguir-ho. Ho va ser? Sí. Es va aconseguir una aportació de la Diputació de Barcelona de 350.000 euros amb una primera i segona subvenció que s'ha de materialitzar d'aquí pocs dies en les desitjades, esperades i no sé com dir-ho perquè ha sigut un calvari, però poder fer les obres de la teulada. Efectivament, des dels tres primers anys hi va haver problemes econòmics ja. Per què? Perquè les úniques aportacions econòmiques que hi havien eren les que feia l'Ajuntament, l'aportació fundacional, però no es generaven molt pocs recursos de la pròpia fundació perquè la fundació tenia un hàndicap que encara dura avui en dia, que és que l'adequació de la sala de vegades no era normativa amb les normes actuals, o d'incendis, o etcètera, etcètera. No? Què passava? Que ja es buscava, ja es pretenia contractar activitat al Saló Teatre, però de vegades, o per bé per les dimensions o per temes normatius, no podia tirar endavant i no es generaven recursos. I llavors hi havia el pla de viabilitat. Aquest pla de viabilitat, des del nostre punt de vista aleshores, que jo ja era alcalde, es va plantejar amb unes xifres totalment inviables al 2011, perquè segurament per sobre de les possibilitats fins i tot de l'Ajuntament. És a dir, l'Ajuntament feia una aportació per l'ús de fruit, patrimonial, en total em sembla que són 354.000 euros, ara no ho recordo, 366.000. I a més, cada vegada que en nom propi de l'Ajuntament o una entitat que ho demanava a l'Ajuntament, per exemple, les escoles, no?, que fan els concerts de Nadal o el que sigui, i que l'Ajuntament ho gestiona, ho demanava, s'havia de pagar per utilitzar-ho, un lloguer. Això suposava molts diners al cap de l'any. I el 2011 vull recordar que aquest Ajuntament estava en una situació financera delicadíssima, delicadíssima, inclús per pagar la nòmina. Inclús per pagar la nòmina i els subministraments. Evidentment es va haver de començar a reduir. I què es va decidir aleshores? Que el pla de viabilitat no era assumible, no podíem pagar cada vegada que utilitzéssim el Prado, però no vam voler tocar les aportacions patrimonials. Fins i tot es van haver de reduir i es van allargar una mica amb el temps. S'havien de fer 3 anys i em sembla que al final es van fer amb 5. I què es va fer? Mantenir l'estatus quo del Prado i el Retiro. Fer les mateixes aportacions dineràries, que em penso que al principi eren de 100.000, després van baixar a 90, després van baixar a 80 i estaven a 70. El mateix s'aportava al Retiro en forma de subvenció que en el Prado en forma d'aportació a la Fundació. I evidentment això hi va afectar. Però és que la capacitat financera de l'Ajuntament no ho donava per més. Amb tot això s'ha anat complicant, és una fundació que ha tingut pèrdues cada any, des del 2010, pràcticament. Amb l'anterior patrona per part de l'oposició, la regidora Carme Sant Miguel, havíem parlat molt des del punt de vista institucional de què havíem de fer. Es va posar fins i tot sobre la taula dissoldre la fundació en aquell moment. En vam parlar també, evidentment, amb els patrons del Prado, però teníem un risc o teníem un temor, que era que si la dissolíem a llavors, igual no podíem fer les obres, perquè la subvenció que s'havia aconseguit era nominativa. Era per fer unes obres i era la fundació qui les havia de fer. La fundació era l'ens públic-privat que feia possible que els diners de la Diputació es poguessin utilitzar. Si la clausuràvem aleshores i tancàvem la fundació, l'Ajuntament desapareixia del Prado, el Prado tornava a ser, com és ara actualment, una única entitat privada, lògicament, associativa, sense ànim de lucre, però igual la subvenció no hi podia arribar. I vam convenir de mantenir-la. Amb tot això, per exemple, hi ha la situació dels subministraments. Com que no té liquiditat la fundació, perquè els únics diners aportats s'han gastat, perquè eren per l'aportació fundacional i no genera propis recursos, doncs evidentment la llum, el gas, tot això ha quedat per pagar. I què ha fet el Prado? Ho ha avançat. El Prado ha avançat els diners. El Prado també ha avançat els diners per pagar els treballadors, moltes vegades. Tot i que amb els treballadors, que estan al 50% contractats per l'entitat i 50% per la Fundació, fa mesos que no cobren, perquè no hi ha liquiditat. No n'hi ha. Amb la Carme Sant Miguel, perdoneu-me que la citi, però és que ho vam viure molt intensament llavors. Havíem parlat, fins i tot i ho vam plantejar, de dir, potser ha arribat el moment de que s'ha de prescindir de subministraments i de treballadors, és a dir, tancar el Saló Teatre per no generar més deute. En vam estar parlant molt amb el Prado i el Prado va dir no es pot fer aquest plantejament perquè l'activitat no pot deixar de ser, i pel municipi també seria un greuge, perquè un Saló Teatre que és del Prado o que ara és gestionat per la Fundació però que per nosaltres és molt de Sitges, no es podria utilitzar. Es va decidir, potser la decisió era equivocada, però la decisió del patronat, tant per part dels patrons de l'Ajuntament com del Prado, continués l'activitat, sapiguent que continuàvem generant deute per no tancar el Saló Teatre, amb un compromís, que és que el dia que es dissolgui l'entitat haurem d'assumir els costos a la part que correspongui a cadascú. El deute s'haurà d'assumir amb les parts que correspongui a cadascú, tenint en compte les aportacions fundacionals, tenint en compte tots els diners que ha avançat el Prado, que són molts durant tots aquests mesos, de pagar subministraments, treballadors, el deute dels treballadors, el deute de la Seguretat Social, etcètera, etcètera. S'haurà de fer el repartiment. I aquesta és la situació. Ha estat una història, jo diria, de 6 anys dramàtica, un calvari, que, permeteu-me, això és un apunt personal, l'únic que desitjo és que comencin d'una vegada per totes aquestes obres i almenys aquesta història la puguem tancar de la millor manera, que seria veure acabat les obres de la teulada i aleshores dissoldre la fundació, pagar tot el que correspongui a tothom, proveïdors, Prado mateix, treballadors, i buscar, com vostè deia, una altra fórmula de col·laboració amb l'entitat, com les històriques que hi havien hagut o com les que mantenim amb el Retiro, el conveni de col·laboració, el lloguer dels espais o altres fórmules que siguin menys complicades, més pràctiques i que ens facin passar aquest mal tràngol que estem vivint tots. I després l'últim que ha dit, que ha parlat d'aquesta situació d'enfrontament, jo no ho he viscut mai com una situació d'enfrontament, també deixi-m'hi dir particularment, no ha sigut mai una situació d'enfrontament, ha sigut una situació molt desagradable per les dues parts, molt desagradable, però també haig d'agrair per part dels patrons institucionals la voluntat de solucionar-ho dintre de les nostres capacitats, i per part del Prado sempre hi ha hagut molt bona predisposició perquè es pogués solucionar i per fer el mal el més lleuger possible. A dia d'avui estem així. Si tot va bé, l'empresa ha presentat els avals de l'empresa que ha guanyat el procés d'adjudicació per rehabilitar la teulada, i per tant la setmana que ve, regidora de Cultura, oi? Principi, president del Prado, en principi la setmana que ve podríem signar el contracte perquè puguin començar les obres. I el compromís mutu és que així que les obres estiguin acabades, certificades, entregades i ben fetes, tanquem la fundació i mirem endavant d'una altra manera i reconduïm la situació de la millor manera possible, que em consta que per totes les parts hi ha aquestes ganes de fer-ho. No sé si m'he explicat, potser m'he allargat molt, disculpi'm. Torn de paraules per si volen fer alguna aportació més. No?
No, ja que els tenim tots aquí, m'agradaria que prenguessin la paraula la gent del Prado, si tenen alguna cosa a dir.
Us sembla bé els portaveus? Sí? Senyor president, si voleu prendre la paraula. Hi ha un micro a la sala? Ho dic perquè quedi en l'enregistrament. Un segon. Roser, utilitzarem el micro del Ferran. Senyor president, teniu la paraula.
Bé, senyor alcalde, senyors regidors, tampoc penso, hem fet la carta i l'hem fet l'escrit i ho parlava avui amb l'alcalde o amb alguns regidors que m'han trucat, no era en ànim ni de posar més fullon ni res, la nostra gana és que això es solucioni. Jo, aprofitant que em donen la paraula i com que amb les paraules de tots els que heu parlat o de l'alcalde, jo m'agradaria si es pogués fer un esforç, i el diré avui aquí, ja sé que no em podreu respondre ara, però preneu una nota. Les obres duraran de 3 a 6 mesos. El Prado hem aportat quasi 50.000 euros amb aquesta fundació, de préstam o sense cobrar subministres. Jo no els demano avui, però jo demanaria que almenys poguessin cobrar aquests treballadors amb una aportació extraordinària de l'Ajuntament, igual que el Prado ha fet una aportació extraordinària. Estan sense cobrar, no paguem la seguretat social. Els subministres ja ens en farem càrrec nosaltres i passarem comptes al final de la fundació quan la dissolguem, però almenys pel personal s'hauria de fer un esforç. Jo els hi demano, jo sé que ara no em podran respondre, no sé si és legal o no és legal això, però nosaltres vam fer un esforç, hem aportat uns diners, els hi vam pagar diguéssim fins al gener del 2016 i ja pendent tota la resta, jo crec que s'hauria de fer un esforç perquè si no ens anirem més d'un any i mig, no només les nòmines i la seguretat social, vull dir que em penso que això és un delicte o bueno, no, s'ha de pagar. Jo si poguéssim fer aquest esforç abans de liquidar-les, de vostès posar una aportació com nosaltres hem fet i després ho liquidem, doncs crec que ens podríem donar a hores d'ara o en aquests moments per satisfets per ells, perquè recordem que tots anem a fer actes, el poble hi fa actes i ells són els que obren i tanquen perquè el poble pugui fer aquests actes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. El compromís és total en trobar la manera per poder-ho fer. És una qüestió que havia sortit moltes vegades en el patronat, havíem parlat a nivell jurídic i a nivell tècnic hi havia moltes dificultats, per això si vostès recordaran en el passat ple, que no érem per això, però ho explico, en el passat ple vam aprovar una subvenció al Casino Prado que pogués servir evidentment per l'activitat cultural, evidentment, però perquè hi hagués una injecció de diners per si s'havia de fer una actuació d'urgència. Per què? Perquè en el moment que arribi la liquidació, l'Ajuntament, evidentment, compleixi amb tot el que hi toqui de complir. Però per si s'ha de fer alguna actuació d'urgència, es va fer també aquesta injecció de liquiditat per fer front a l'activitat cultural, lògicament, però si hi havia algun moment de saturament i inclús de màxims a nivell legal, es pogués fer. De totes maneres, estudiarem totes les possibilitats per poder-ho solucionar. Algú més vol fer alguna intervenció? No? Doncs, senyor Mercè, perdó, no l'havia vist.
Bé, senyor alcalde, Norizó ha demanat diverses vegades en aquest mateix ple el tema sobretot dels treballadors i crec que sí que pot haver alguna diguem una escletxa per poder almenys adelantar uns diners des de l'Ajuntament a la Fundació perquè almenys si no cobren la totalitat almenys que tinguin almenys algun adelanto del que se li deu, no? Això seria una aportació voluntària amb el qual jo crec que l'Ajuntament la pot fer i crec que seria molt dels empleats tindre's en compte perquè des del mes de gener fins ara, pues, imagini's, són el 50%, almenys aportar una part, almenys que sigui la nostra, de la Fundació, la nostra part, pues, almenys adelantar alguna cosa, pues, no sé, fins 5 o 6 mesos, o el que sigui, jo crec que això crec que es podria fer. Gràcies.
Senyor Mercè, prenem nota de la seva aportació i ho traslladarem als serveis tècnics. Sàpiga que com aquesta que fa vostè, fa mesos i mesos que el patronat les va proposant, les va estudiant, les trasllada als serveis municipals i legalment no hem trobat la manera encara, no l'hem trobada, però apuntarem el que vostè deia, aportació voluntària, li deia vostè, si és una figura que pot ser el desencadenant, ho mirarem.